Avui parlarem d'un tema de salut, perquè tornarem a parlar de teràpia ocupacional, concretament amb una malaltia que la tenim a l'hora del dia, com són els ictus. I una mica parlar, doncs, què se n'ocupa la teràpia ocupacional amb aquests temes, sobretot ictus, accidents cardiovasculars, etc. Amb un especialista que tenim, que sempre està amb nosaltres, com és la Clàudia Zárate, qui saludem. Clàudia,
hola, tal? Bon dia, molt
com
bé.
Com estàs?
Molt bé.
Avui és terapeuta ocupacional, veritat?
Mm-hmm.
Que jo crec que el primer de tot, lo importantíssim, és que quan estem parlant de teràpia ocupacional, què és la teràpia ocupacional?
Doncs la teràpia ocupacional és una professió que té la part més social i també sanitària, i el que ens encarreguem principalment és de potenciar l'autonomia i la funcionalitat de les persones. Per exemple, tant si l'han perdut com si s'ha de mantenir i com si s'ha d'obtenir, no? Sobretot en cas de nens. Però això sempre va enfocat com a que treballem en que la persona sigui el màxim d'autònoma possible.
Tenim una visió molt global, oi? Del pacient, diria.
Clar, perquè, o sigui, nosaltres hem de veure on està el dèficit, no?, d'aquesta autonomia, o sigui, on veiem que podem intervenir per poder potenciar l'autonomia en aquest sentit.
Això, com interveniu?
Sí, la nostra principal eina, com bé diu la teràpia ocupacional, són les ocupacions. O sigui, llavors, utilitzem les ocupacions tant com per un mitjà com per un fi. Perquè jo sempre fico l'exemple de la cuina, m'agrada molt, perquè algú, per exemple, que ha sigut cuiner i, per exemple, pues, ha tingut un ictus, podem utilitzar l'activitat de cuina com per motivació, de dir, vale, pues, no, per com adherir aquesta persona al tractament, de dir, mira, quan em vagi recuperant, a mesura que vagi recuperant més habilitats i tot, doncs podem anar a fer més coses de cuina, no? Receptes més complexes, i també la utilitzem com a mitjà, perquè a mi, per exemple, cuina m'agrada molt utilitzar-la a intervencions, perquè crec que és una activitat molt completa, perquè jo que sé, a l'hora de tallar els aliments, treballes la força, treballes també a l'hora d'agafar les textures, no?, dels diferents aliments, el reconeixement i també altres capacitats com, per exemple, la planificació, no?, per fer una recepta. Tu has de planificar abans què has de comprar, què vols fer, l'ordre, no? A l'hora de fer un pastís, pues, bueno, sempre pues, comencem amb uns passos, no? Pues així. Llavors, és com la nostra principal eina, i sobretot és important que no sigui una ocupació, no?, a la papalà, sinó que ha de ser significativa per la persona, que també estigui estructurada. O sigui, no començarem, per exemple, fent un guiso, sinó que començarem...
Pues, algo senzill.
Sí, algo més senzill.
Val. Clar, interveniu en temes, avui parlem d'ictus, però altres malalties també.
Sí.
N'hem parlat en altres programes,
sí,
de veritat.
Sí, hem parlat de salut mental, vam parlar de Parkinson, que el Parkinson també és una malaltia neurodegenerativa, o sigui, també està relacionat amb el tema neurològic, i també, per exemple, pues, fractures, ingressos hospitalaris també, amb infància, o sigui, tenim diversos àmbits, per sort. Podem, bueno, estem a tot arreu.
Sí, el vostre objectiu final és que una persona que ha patit alguna d'aquestes malalties, avui estem parlant d'ictus, doncs pugui refent el dia a dia el més normal possible, no?
Sí, exacte. Normalment, nosaltres comencem per les activitats bàsiques de la vida diària, que són, per exemple, el vestir, tot el que, jo dic que són el que necessitem per sortir de casa. Per exemple, vestir-nos, dutxar-nos, rentar-nos la cara, pentinar-nos, i és com les amb les que comencem. Perquè no podem sortir al carrer si no hem fet aquestes primer, no? Clar. L'alimentació.
Lògic. I en aquest cas, la intervenció que teniu és tant de neurorehabilitació com també rehabilitació neurològica, no?
Bueno, sí, és el mateix.
És el mateix.
Sí, és diferent forma de dir-ho. La neurorehabilitació...
És una mica recuperar els moviments,
sí,
les habilitats per poder fer coses.
Exacte.
No?
I a més, el guai de les ocupacions és que, clar, el que t'he dit, no?, que no només ens permeten treballar el tema físic, sinó que intentem que amb una ocupació treballar el màxim de coses possibles. I, per exemple, si podem treballar la planificació, doncs intentarem muntar-la una mica, aquesta activitat, per poder treballar més coses també a nivell cognitiu.
Abans deies la cuina. Igual t'has trobat situacions de persones que potser no, abans de patelictus, no tenien l'habilitat de cuinar.
Clar, o per exemple mecànics, llavors mecànic, pues, sí. Intentes no, pues, algunes peces, per exemple. Sempre comencem amb el que diem amb activitats més preparatòries, que són com més analítiques, no? Per recuperar alguns moviments, per exemple, d'activitat de motricitat més fina, d'activitat que incloguin les dues mans. Això és molt important quan tenim un ictus perquè, clar, hi ha una part del cos, no, un hemisferi, que queda afectat. O sigui, si a mi, per exemple, alguna persona li dona un ictus a l'hemisferi dret,
sí,
li afectarà normalment a l'hemisferi esquerre, al cos.
Vale.
Vale? Sí que amb el temps, amb més investigacions, s'està veient que també hi ha vies que no totes creuen del cervell fins a com més al cos,
uh-huh,
sinó que s'està veient que també hi havia del mateix hemisferi, al mateix part del cos, que també es veuen afectades.
Uh-huh.
Per tant, és molt important integrar les dues parts del cos per poder garantir que aquesta recuperació sigui més ràpida i més efectiva. I més funcional, sobretot, no?
I tant. Avui parlem de teràpia ocupacional en ictus. Aprofitem, perquè jo crec que tothom n'ha sentit a parlar i el que pot ser o el que pot arribar a ser un ictus, però si tu ens ho vols explicar una mica així, a grosso modo,
sí,
i per què es produeix un ictus?
Sí, un ictus bueno, és una alteració vascular, llavors el que fa és que normalment és causada per un trombus, llavors el que fa és que tapona una artèria i pues, el rang, o sigui, el flux de sang i d'oxigen pues, no arriba a aquella part del cervell. I hi ha vegades també, que és menys comú, però que també pot passar, que hi hagi com que es peti aquesta artèria, no? Que és quan
sí,
ve una hemorràgia,
greu, clar, sí,
sí, que s'ha de drenar.
I per què creus que es produeix això? Hi ha diversos factors,
sí,
no? La hipertensió, una...
Sí, també l'edat, que ara bueno, també s'estan veient ictus més, no? Amb gent més jove cada vegada, però normalment és per...
És curiós, això, també.
Sí, això també fa una mica de por,
Sí, sí, sí.
Però, bueno, per la hipertensió arterial, pues mals hàbits, no? Per exemple, mala alimentació, amb molts greixos...
Sucres.
Sucre, tenir alguna condició, no? Com la hipertensió, la diabetis...
La diabetis.
Fumar, no fer exercici...
Tots són una mera de cúmuls que poden
sí,
provocar... a problemes cardiovasculars.
Exacte.
I cerebrovasculars,
sí,
en aquest cas.
Sí, tot va sumant.
Diuen que és la segona causa de mort a Espanya, eh?
Sí,
Europa.
I Europa.
I primera que causa discapacitat.
Sí, per totes les seqüeles que té, no? O sigui, per sort, cada vegada, i és el paradigma que està canviant en, no, a nivell demogràfic, que, clar, cada vegada més gent sobreviu a un ictus, llavors hi ha més discapacitat, més diversitat
clar,
funcional causada per aquest. Perquè com hi ha més supervivència, pues, després hi ha més seqüeles, no? I...
Ara parlarem de graus d'ictus, no? Perquè que poden provocar segons quin tipus de seqüela. Factors de risc els has dit.
Sí.
Diabetis, hipertensió, fumar...
Mm-hmm.
Portar una vida massa desastrosa menjant greixos...
Exacte.
Menjar ràpid, mm-hmm, alcohol...
Sí,
no?
Exacte.
Tot això són factors de risc perillosos.
Sí,
perillosos. I clar, hi ha tipus d'ictus, no, també?
Sí, és per això que normalment el que més comú és l'isquèmic, que és quan el flux d'aquest oxigen no arriba a aquesta part del cervell, per tant hi ha com la mort neuronal, i en l'hemorràgic també hi ha aquesta mort neuronal, però també és quan s'arriba com a rebentar aquesta artèria.
Déu-n'hi-do.
A trencar.
Cervell, que és un món encara per estudiar, veritat?
Sí, és per això que també crec que la neuro és tan... La neurorehabilitació, a mi, la veritat és que m'encanta, perquè nosaltres tenim... O sigui, el cervell té una capacitat que, per exemple, quan té un dany cerebral i un ictus, té la capacitat com de reorganitzar-se. És a dir, les zones del voltant de la zona afectada és com que es reorganitzen com per intentar suplir al màxim les funcions de la zona afectada.
Vale.
I nosaltres, tots els que ens dediquem al món de la neurorehabilitació, ja siguem terapeutes, neuropsicòlegs i tal, tenim aquest poder com de guiar, i el bonic de la nostra professió és guiar aquesta neuroplasticitat perquè es creïn més connexions i es pugui pues, recuperar al màxim aquesta funció.
segons ja ho has explicat, segons l'hemisferi, la zona cerebral afectarà, ens donarà unes afectacions o altres, ho deies tu, no? L'hemisferi esquerre dona alteracions de llenguatge i un ictus a la part més frontal del cervell pot donar alteracions de conducta.
Sí, nosaltres tenim dos hemisferis cerebrals que estan connectats com si, no, això dels auriculars, una estructura.
Sí.
Llavors, en cada hemisferi tenim 4 lòbuls, no? Tenim el frontal, el parietal, el temporal i l'occipital. I cadascú s'encarrega una mica de cada funció. No, per exemple, això, a l'hemisferi esquerre s'encarrega més del llenguatge. Però bueno, també tot va, s'està canviant també aquest paradigma d'entendre-ho, no tant com àrees, sinó també de connexions.
Uh-huh.
Perquè al final s'ha vist que, per exemple, moltes persones que també tenen afectació de l'hemisferi dret també tenen alteració del llenguatge. O sigui que al final va una mica tot connectat. Jo amb això no sé què t'estava dient.
No, deia que segons quin l'hemisferi a la zona cerebral afectada ens donarà unes...
Sí, i a nivell frontal, clar, a nivell del còrtex, sobretot frontal, de la capa com més externa del cervell, és on trobem la part de conducta, de planificació, i és que quan hi ha persones que tenen un ictus a nivell frontal, pues hi ha aquesta alteració de la conducta, no estan com més... desinhibits, no? Com aquesta gent que té demència que a vegades no controla bé el que diu, no té com aquest filtre.
Sí.
Pues en aquests casos també pot passar.
Afectacions hi ha moltes. Una és la debilitat o paràlisi motora i sensitiva al costat del cos afectat. Alteració de l'esquema... o sigui, el cervell ignora la part del cos afectada. No?
Exacte, o sigui, sí, és el que he dit, no? Que a mi m'afectarà normalment la part del cos contrària a l'hemisferi que se m'ha afectat.
Val.
Llavors, normalment trobem la hemiparèsia o hemiplegia, que vol dir debilitat o paràlisi del tot. O sigui, pot haver-hi una mica de moviment, sensibilitat, o pot ser que hi hagi paràlisi i tant el moviment com la sensibilitat quedin afectats. I això també el que fa és que altera l'esquema corporal, és a dir, com la persona concep el seu propi cos. I hi ha persones, fins i tot, que això és, a mi em sembla brutal, que hi ha persones que arriben a ignorar el costat del cos afectat. O sigui, és com que estan menjant el plat i no mengen aquella part del plat perquè literalment el seu cervell és com que l'ignora.
Ostres.
Perquè és més com atencional, no?, d'aquesta part de l'esquema que està trencat.
És que, clar, això pot provocar afectacions cognitives. L'atenció, no?
Sí.
El tema d'atendre, que no estàs atent,
sí.
la memòria.
Sí, atenció i memòria, de fet, van molt relacionades. I d'aquest normalment s'encarrega més, no, la part més del lòbul parietal d'aquí dalt. Però això, és com els hi costa mantenir molt l'atenció... Res, a llarg plaç. Per exemple, jo ara podia tenir una conversa amb tu i quedar-me com mirant no sé què.
Ostres. També alteracions perceptives, visuals, no? Ho deies tu abans, dificultats en sentir l'esquema corporal.
Sí, és el que hem dit, no?, del tema de l'atenció i tal.
L'atenció.
I visuals, és que també passa que passa sovint, sobretot si l'ictus està més amb l'òvul occipital,
sí,
que, per exemple, senten que les lletres, quan llegeixen, que com que s'ajunten o que ballen, vale? O sigui, que es mouen una mica, que els costa també com enfocar... I això també, pues, s'ha de fer la rehabilitació i, de fet, hi ha una part de la teràpia ocupacional que s'encarrega de fer aquesta part visual.
I també n'hi ha el d'emocionals, el que poden causar depressió, ansietat o aquest tipus de reaccions violentes, a vegades.
Sí, o sigui...
Sí? Això també?
Bueno, no tant, normalment, no he vist aquests casos.
No tant.
Però, o sigui, a la part emocional... Jo diria que és més com pel tema...
Trista.
Sí, d'haver perdut un rol que tu abans tenies. Si, per exemple, no, si continuem amb el tema del cuiner, imaginem que és un pare que ha sigut cuiner i que cuina per la seva família. Doncs hi ha un rol que està perdent. I llavors ja, quan ens fiquem molt amb el passat, tenim aquesta depressió. En canvi, quan ens fiquem més en el futur de i què passarà, tornaré a recuperar el meu rol, les meves habilitats, doncs tenim més ansietat. Llavors... No tenim aquestes dues reaccions emocionals, que són completament normals, jo crec.
Anem a veure com interveniu els terapeutes ocupacionals en persones amb seqüeles d'ictus, perquè suposo que l'objectiu final és aconseguir el màxim d'autonomia. Sempre és difícil tornar a l'abans,
sí,
no?
Sí, a més és difícil.
Però sí que heu notat una millora molt bèstia, no?
Sí, la neuro a mi m'ha costat una mica perquè sóc una persona que... Bueno, això, que el meu cervell com que a vegades va massa de pressa I la neurorehabilitació va lenta. És un procés que has d'anar pas a pas. No has de córrer, has de començar com la casa des del terra, no des de la teulada, perquè si no hi ha coses que pots causar moviments o compensacions que poden fer dany, no, a la persona a nivell de moviment, de postura. Llavors hem d'anar molt curosos amb això.
Heu d'anar molt lligats amb els altres especialistes, no?
També és important tenir una coordinació perquè si compartir objectius, més que res perquè...
I la família, també.
Exacte, la família sobretot...
Parles molt amb la...
Sí, a més, és important, jo crec, perquè, per exemple, una part de la que ens encarreguem els terapeutes és de prescriure... productes de suport, no? O que també es diuen ajudes tècniques, com poden ser caminadors, cadires de rodes, no, bastons, per exemple, juntament amb fisioteràpia, sobretot. I llavors és important amb la família, si es fa aquesta prescripció i es fa l'entrenament, clar, tot el que s'entrena al lloc de treball, al gimnàs o el que sigui, s'ha d'entrenar també a casa, perquè la persona ho pugui anar integrant. I també a vegades és important que la família hi estigui, perquè la persona potser té un risc de caiguda elevat. Llavors, la família ha d'estar allà.
Estem parlant amb Clàudia Zarate, que és terapeuta ocupacional. Treballant on avui exactament? On treballes?
Ara mateix estic de suplències a l'Hospital del Pere Virgili de Barcelona i a l'Hospital del Mar.
Molt bé. Parlem de les activitats que feu. Com treballeu? Quines activitats feu per persones que han patit un ictus? Suposo que n'hi ha diverses, no?
Sí, a veure, a nivell més hospitalari...
Abans deies cuina, perdona.
I... Sí, no, o sigui, això seria més quan la persona no més està al domicili o el que sigui, o més avançat ja al nivell, no, de rehabilitació, però, per exemple, a l'hora de treballar en àmbit hospitalari, al gimnàs, doncs clar, tenim materials com per treballar de forma més analítica. Llavors, es promou molt, no, el fet de treballar més la motricitat fina, el posicionament, no, a nivell de cadera. Clar, el ictus normalment el que fa, en la majoria dels casos, no sempre, però el que fa és que augmenta el to muscular. Llavors hem de trencar una mica amb aquest patró a poc a poc. I això dona també com alteracions a nivell de postura, a nivell, no, de l'esquema de corporal i postural.
Posicionament,
sí. I hem de tractar tot això, o sigui, seria més analític.
També marxa.
Sí, exacte, la marxa és important. El que abans de treballar la marxa hem de tenir molt clar que aquest posicionament i l'equilibri també ha d'estar estar en un cert nivell, per no ficar-li més exigència al cervell, no, això de començar la casa pel taulat, de no ficar-li més exigència al cervell de la que necessita en el moment.
També la motricitat fina.
Sí, és habilitats, no, d'agafar les coses més precises amb les mans. I hi ha molts casos que també ens trobem que hi ha una falta de control. És a dir, hi ha vegades que vols agafar un objecte i tu, mirant l'objecte, ja saps. La teva mà ja sap com ho ha d'agafar, o sigui, en veritat ho fa el cervell, no? Però la mà ja sembla que és com que s'adapta a la distància de l'objecte, a com serà l'objecte, en canvi, aquest esquema també es perd. Llavors, a vegades que és com que es queden llargs a distància, agafen l'objecte amb massa força, i aquest control motor és superimportant, perquè ens ajudarà a fer les activitats de forma més precisa, i aquesta falta, no, de control motor també dona molta frustració, no, el voler agafar un objecte i també
sí.
Això s'ha de tenir molt en compte.
Sobretot perquè aquí després vindrien persones que els agafen una depressió o una història, no?
Exacte, o sigui, també crec que és important com a terapeutes, jo a vegades, sobretot quan no conec encara molt als pacients, no, als usuaris, intento ficar activitats una mica més fàcils, perquè no vull que arribin a aquest punt de frustració. O sigui, prefereixo que se'n vagin a casa amb aquesta sensació de dir, bueno, he treballat, però ha estat fàcil, que no de dir, això és massa difícil per mi, perquè tens més possibilitats que el dia següent no acudeixi a la sessió.
Clar.
Llavors també és important, com a terapeutes, mesurar això, veure una mica la persona com gestiona aquest nivell, no? I mirar-ho.
també exercicis de coordinació. A vegades he vist, no?, parcs, sobretot adreçats a gent gran, no? Poden autoritats, però hi ha parcs públics que tenen un, com uns estris de, per exemple, anar posant una roda que, sense una anella que no toqui a cap superfície i pugui...
Clar, saps? Això...
Aquest tipus d'exercicis una mica que,
sí,
que els hi poden anar molt bé amb
aquestes
persones. Exacte.
El que ha d'estar guiat, perquè, per exemple, aquest, no, el que dius aquest de fer les
sí,
ceses, no?
Sí, sí, les ceses, per exemple.
No és el mateix que jo vulgui mobilitzar a l'ombro, llavors, doncs... Sí. Pues, no, jo com a terapeuta estaré mirant que la persona no compensi amb el tronc. Perquè normalment tendeixen a fer això i se'n van de costat. Llavors, hi ha vegades...
Això sol ho pot fer una vegada hagi viurat
sí,
molt,
exacte,
no?
Sí, sí.
Val, ja t'entenc.
Sí, jo és que la veritat és que no he vist molt aquests parcs, no sé, no...
Però n'hi ha alguns, de tant en tant, alguns llocs. També activitats bimanuals, oi?
Sí, amb les dues mans, no? Sobretot amb persones que tenen aquesta minaglígència, aquesta falta de... No, d'atenció a la micosa afectat, és important perquè l'integrin, perquè diguin, ostres, en plan, és la meva mà i encara que tingui una paràlisi i tingui, sobretot quan hi ha moviment, s'ha d'aprofitar aquest moviment, no?, pel vestit, no, perquè quan hi ha aquesta heminegligència, al principi, quan s'estan ficant la camisa, hi ha casos més greus que altres, no?, depèn també de la profunditat de la lesió, però es poden arribar a ficar una màniga i l'altra no se'l fiquen. Llavors, yeah, és important perquè quan ens vestim doncs ens fiquem les dues mànigues, no? Llavors, és important que arribin a integrar les dues extremitats.
També n'hi ha altres, eh? Per exemple, integrar la part del cos afectada en el dia a dia, no? Regular el to dels músculs.
Sí, és el que parlàvem, no? Sí. De l'hora d'agafar els objectes.
Cognitius, també, seqüenciació?
Sí, és molt important, per exemple... a l'hora de fer, jo què sé, una truita o, no sé, qualsevol cosa,
sí,
no? Una torrada amb Nutella, jo què sé.
Sí.
Clar, tu has de saber quins passos, i a nosaltres ens pot semblar molt fàcil perquè dius, vale, pues, ho tinc superautomatitzat, però...
Una persona costa, que pati d'això costa.
Costa, no? Has de tenir molt clar què va primer, uh-huh, quins objectes o quins utensilis necessitaràs. I això pues, s'ha de treballar també.
I Clàudia, com es gestiona la frustració?
És complicat. O sigui, a mi també és un tema que òbviament, o sigui, a mi em falta moltíssima experiència i vull seguir, o sigui, òbviament treballant per guanyar-la. I amb això és un tema que clar, és difícil perquè cada persona també és un món i a vegades el que li anirà bé a un no li anirà yeah, bé a l'altra persona.
Sí.
I jo crec que és qüestió de conèixer molt a la persona i també de fer un bon vincle terapèutic. O sigui, si tens un bon vincle, per molt que algun dia puguis dir alguna cosa sense cap mala intenció, però que la persona li pugui no de dir «Ui, això és molt difícil», la persona tindrà més confiança en tu per poder gestionar aquesta frustració. Però jo crec que l'important per gestionar-la és que com a professionals sapiguem mesurar el nivell de dificultat amb què li proposem una activitat a la persona. Crec que això és l'important i anar reforçant, sobretot de si una persona s'enfoca i diu «Ai, és que no m'ha sortit bé», és que l'important no és fer una truita, l'important no és fer un suc, l'important és que aprofitem l'activitat de fer el suc per fer l'activitat i treballar aquests components. O sigui, no intentar com capficar-nos amb el resultat, sinó amb el procés.
És molt important en aquest sentit.
Sí.
I la bona interacció amb...
Sí, això sobretot.
Clar, us deu trobar el que deies tu, cada persona és un món i potser sí, persones menys... més reservades i no tan...
Sí,
saps?
Sí, sí, o que, per exemple, doncs, no sé,
o
com ens passa a tothom,
caigudes,
no?
Sí, sí, que sí, no té ganes de fotre res, avui dia.
Exacte,
saps?
O que hi ha persones que... Bueno, ens passa el dia a dia, que hi ha persones amb les que connectem més i amb les que connectem menys i doncs, això també s'ha de tenir en compte.
Clar,
i ja
clar.
Està.
També actueu sobre entrenament de les activitats de la vida diària, vestir-se, ho deies tu, dutxar-se.
Sí.
També és important, això.
Això és una part que jo crec que s'ha de tenir molt vincle amb la persona perquè al final és una part molt íntima. Perquè, clar, veus pues, no? pues, tot el cos de la persona i al final l'has de corregir a vegades a l'hora de fer aquesta seqüència,
clar,
a l'hora de ficar-se...
Hi ha gent que té vergonya, tot el tema,
sí,
no?
Sí, sí, i llavors és una part complicada i llavors s'ha de tenir tacte amb això, però és...
I vigilar...
Jo crec que és...
Bueno, tenir clar el tipus de dutxa que has d'anar, sí, no banyera, suposo, no?
Exacte, sempre s'ha de recomanar molt més dutxa, però és que és una part que sí que s'ha de treballar perquè... per exemple, moltes dutxes és on hi ha més caigudes,
I
no?
Tant.
Per el tema que rellisca.
I tant.
Llavors jo crec que és una part íntima, però que a la vegada s'ha de treballar.
Prescripció d'entrenament de cadires de rodes?
Sí,
també,
sobretot No, ara també, pues, per sort, cada vegada pues, es prescriuen més cadires de rodes elèctriques, perquè això jo crec que potencia molt més l'autonomia de la persona, de no dependre d'algú per moure't, per agafar un transport públic. I, però també, clar, s'ha de fer un bon entrenament, perquè clar, la persona ha de poder mirar bé abans de creuar, pues, no, de no trepitjar pues, a ningú, o de no ficar-se, per exemple, en un forat, o sigui, en un forat com en un batxe, no? Llavors pues, s'ha d'entrenar també, i sobretot amb les famílies o amb les persones cuidadores s'ha de tenir molt en compte, perquè bueno, a vegades els canvis poden també canviar, poden fer canvis també a la dinàmica familiar.
Clar, com treballeu? Ara estàs parlant de caiguda, de cadires de rodes, però amb la prevenció de caigudes quan un va caminant, suposo que això també ho treballeu.
Sí, això també ho treballem, i per això es treballa molt a poc, perquè i sempre amb molta ajuda, no? Jo crec que...
I adaptar-te a l'entorn. No,
exacte.
De segons quin entorn, les voreres no són iguals, clar.
Sobretot a Barcelona m'he trobat molt que, per exemple, aquí a Parets jo crec que no tant, o en els pobles, no? Però a Barcelona és com que molts pisos li dius, vale, sí, tens ascensor, però és que abans d'agafar l'ascensor tens pisos, com a l'entresuelo, no?
Sí.
I dius, jope, és que, dius, vale, està molt ben adaptat al pis, menys per això.
Clar.
Llavors també s'ha pues, de tenir en compte de si prescrivim un caminador, si prescrivim, no? Veure una mica el que...
Cal tenir en compte tots aquests factors. Sí. I després l'educació a les famílies o a la persona cuidadora, no?
Exacte, sí, sí, sempre tenir-la molt en compte, sobretot amb cada canvi que volem fer, i no, i amb aquesta... O sigui, també comptar amb la família, perquè en molts casos nosaltres no només és com el principal... O sigui, sí que el principal objectiu és l'autonomia, però a vegades també la persona es vol deixar ajudar, no? Sobretot... a vegades pues, passa amb homes més grans pues, que estan acostumats a que no, la dona pues, hagi sigut la que li hagi proporcionat més ajuda.
Uh-huh.
Llavors, pues, clar, a vegades hem d'acceptar que la nostra intervenció per tema més mental, no sé com dir-ho, més de, no sé, d'estil de vida, pues, que prefereix rebre ajuda, i si la persona cuidadora ho vol fer, pues, també s'ha d'acceptar.
I intervencions que podeu fer ja des de la musicoteràpia?
Sí, també, bueno, i de la...
O sigui, la teràpia visual i la teràpia aquàtica.
Sí, hi ha com altres teràpies, no?, que són com més específiques, diguem, però que ens permeten treballar moltes coses. Per exemple, amb el tema de teràpia visual, fa poc al màster vam fer un seminari, i a mi la veritat és que em va agradar moltíssim, i de fet he fet exercici de teràpia visual amb persones, no, per tot el tema d'aquesta convergència visual, de saber enfocar, o sigui, de poder enfocar millor, no, d'aquesta lectura. També treballem l'escriptura també, no?, a nivell motor, perquè no només és la motricitat més gruixuda o més fina, sinó el fet de saber el que vull dir, com ho puc ficar al paper, i això és un procés. No? O la teràpia aquàtica també, vam tenir la classe fa res, l'última classe que vam tenir va ser la teràpia aquàtica, i crec que és molt interessant els efectes de l'aigua amb l'ictus, perquè ens pot proporcionar molta relaxació muscular, sobretot en els casos que el to està molt elevat. També ens pot ajudar com a que la persona pugui sentir millor aquesta part del cos, que ara mateix el seu cervell l'està ignorant. I també a treballar en les reaccions d'equilibri, no? A l'aigua els moviments són més lents. Llavors el que ens permet és que la persona pugui perdre aquesta por a caure, no? Que a vegades que aquesta por en cert punt és important per tenir una mica de consciència, però de dir, ui, puc aprendre a reequilibrar-me, i amb el medi aquàtic ho podem fer.
Ja ho sabeu com treballa la teràpia ocupacional amb malalts que han tingut doncs un ictus. N'hem parlat també sobre malalties mentals, però avui hem parlat d'ictus perquè és la segona causa de mort a Espanya i la primera causa de discapacitat i de diversitat funcional.
Sí.
I per tant, aquí interveniu molt vosaltres.
Sí, a més també crec que és important, no només per la persona que té l'ictus, sinó per la gent que l'envolta, no? D'entendre tots aquests símptomes, per exemple, més emocionals, o no, aquesta velocitat a l'hora de pensar, i crec que és important tenir aquesta consciència.
Jo crec que és importantíssim, mm-hmm. Això. Clàudia Zárate, l'hem tingut, que és professional d'aquest tema de la teràpia ocupacional i ictus. No sé si vols afegir alguna cosa més.
Crec que no, crec que ho hem tocat parlat, bastant.
Hem tocat bastantes temes,
sí.
I sobretot saber una mica com treballeu, perquè lògicament una cosa són els metges que tracten l'ictus, Però després hi ha tot el tema posterior de recuperació funcional, sí. I que aquí interveneu molts altres professionals, abans ho deien, locupedes, fisioterapeutes, però també terapeutes ocupacionals.
Sí,
no?
A més ens solen confondre bastant amb fisios, sí. Amb fisioterapeutes, i crec que
i no és...
treballem molt mà a mà, de sí. veritat, però bueno, tenim aquesta part, no, de valoració d'activitats de la vida diària, de l'entorn... Pues que és la part que ens encarreguem nosaltres i que crec que és important saber derivar a un terapeuta ocupacional pues, quan veiem això.
I saber també poder parlar amb la família, perquè jo aquí crec que és importantíssim que la família entengui el que té el seu... És estimat sí. que ha patit delictus, perquè sí. a vegades la família no ho comprèn.
Exacte.
I vol anar massa ràpid o, sí. o es posa nerviós, ostres, i com ho puc fer perquè millori?
Exacte. Més que comprendre, no? Jo crec que és acceptar-ho, perquè també hi ha un dol. Mm. O sigui, a tot és, al final, és un dol. I crec que amb la família també s'ha de fer molta intervenció de com no veure-la... o sigui, si no veure-la també com una part de la intervenció, com... voler-la incloure en aquest procés. Està perquè clar. Puguin fer aquesta acceptació.
Clàudia Zárate, terapeuta ocupacional, avui parlant d'ictus. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres.
I fins una altra.
Sí, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu. Merci.